Bon dia, són les dues. L'Agència Catalana de l'Aigua decreta per primer cop l'emergència per sequera.
L'aqüífer Fluvià Muga, que afecta 22 municipis, passarà a emergència, actualment està en excepcionalitat, i això es deu doncs, que l'aqüífer està en mínims històrics, des del 2009 que no es veia en aquest nivell, i no era pas a l'època d'estiu, i per això, segons els indicadors, hem de declarar l'emergència.
Una emergència que, com explicava el director de l'ACA, Samuel Reyes, afectarà els 22 municipis de l'Alt Empordà que s'abasteixen de l'aqüífer del Fluvià Muga, però també dues poblacions del Baix Camp que depenen de l'embassament de Riudecanyes. El consum màxim quedarà limitat a 200 litres per habitant i dia i tampoc no es podran regar els jardins.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Oriol Jové.
Aquesta emergència afectarà 26.000 persones i entrarà en vigor la setmana que ve. De seguida ho ampliem, però a la sequera extrema que viu el país cal afegir-hi el risc d'incendi, que s'agreuja pel vent que ha de bufar aquests propers dies. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, un vent que pot bufar amb una mica de gana ja aquesta tarda a les comarques de Girona. 30, 40, 50 km per hora. És un vent del sud-sud-oest, un garbí, que bufarà rescalfat. De fet, ja aquesta hora està disparant la temperatura, fa baixar la humitat, o sigui que les condicions són complicades. I més que ho seran els pròxims dies amb aquesta tramuntana i el mestral que s'han de consolidar i guanyar protagonisme als dos extrems del país, especialment a la zona del Cap de Creus i també al sud. Entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre les ventades seran importants, acompanyades, això sí, per sort, de temperatures més baixes i demà d'alguns ruixats que també es poden mantenir de cara a divendres.
També us explicarem que continua el degoteig de morts a les platges. Aquest matí han trobat el cos d'un banyista surant al mar de la platja del Gavà, i a la del Miracle de Tarragona un altre ofegat l'han hagut de dur a l'hospital en estat greu. I de les platges a la immersió lingüística, el Tribunal Superior de Justícia obliga una escola de Girona a fer el 25% de classes en castellà. És el primer cop que imposa una mesura així des que el govern va aprovar les lleis que prohibeixen els percentatges a les aules. El TSJ, doncs, que tira pel dret i no espera ni tan sols a saber què hi diu el Constitucional, que ha de decidir si es carrega la llei catalana o no. De seguida ho aclarim i desgranarem també les xifres de l'atur, que després de 5 mesos a la baixa, torna a enfilar-se a Catalunya molt tímidament, això sí, un 0,5%. Tot i així, es continuen creant llocs de treball. En esports, Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Barça torna a aquesta hora cap a casa després de posar el punt final a la gira pels Estats Units.
Sí, l'equip està volant i aterrarà a Barcelona al vespre amb Ousmane Dembélé a l'expedició, tot i que es convertirà de manera imminent en jugador del Paris Saint-Germain. De fet, després de l'últim partit aquesta matinada, que ha acabat amb victòria per 1-0 contra el Milan, Xavi Hernández ha confirmat decebut que Dembélé fa les maletes.
Li vaig preguntar el per què, el motiu. No me'l va saber dir realment, però bueno, està clar que és un tema seu, personal, no? Al final suposo que ell donarà les explicacions, i com em sento jo al final no és lo important. Decepcionat? Sí, potser sí. Desitjar-li sort.
El Barça, doncs, que ha posat punt i final a la gira pels Estats Units, i aquesta matinada ho farà també el Madrid amb un últim amistós contra la Juventus. Abans, a la tarda, el Girona visita el Nàpols en el primer dels tres partits en els quals tancarà la pretemporada aquesta setmana. I al Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda s'han classificat quatre seleccions més pels vuitens de final: Suècia, Sud-àfrica, França i Jamaica. En canvi, una de les aspirants, el Brasil, n'ha quedat fora.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
L'Agència Catalana de l'Aigua declara l'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà, els que beuen de l'aqüífer del Fluvià Muga, i a dos més del Baix Camp, que pengen del pantà de Riudecanyes. L'emergència afecta unes 26.000 persones i entrarà en vigor a finals de la setmana que ve, quan s'hagi publicat el DOC. En aquests 24 municipis, el consum màxim d'aigua per habitant passarà dels 230 litres a 200, Marc Torri.
També s'hi suprimeix el rec agrícola, redueix un 25% el consum d'aigua dels industrials i el consum en espais recreatius. Als municipis del Fluvià Muga la situació és especialment crítica. L'aqüífer és en mínims històrics i a més la meitat dels municipis que en pengen incompleixen el pla de sequera, és a dir, que gasten més aigua de la permesa. Per tot plegat, el director de l'ACA, Samuel Reyes, fa una crida a l'estalvi.
En el cas de l'aqüífer Fluvià Muga, les dotacions han tingut un increment durant el mes de juny, per això continuem apel·lant a l'estalvi per part de tots, no només els ciutadans a casa nostra, sinó també els ciutadans quan estan també de lleure i també totes les activitats econòmiques.
A l'Alt Empordà, l'emergència afecta municipis com Peralada, la Jonquera, Viladamat o Vilamacolum. Al pantà de Riudecanyes, l'emergència n'afecta dos, Riudecanyes i Duesaigües. Tots dos compleixen el pla de sequera, però en l'últim trimestre pràcticament no hi ha plogut i el pantà està al 6%. Arreu del país, els pantans cauen per sota del 28%. Després d'un juliol dolent, pel que fa a pluges a finals de juny, havien remuntat fins al 30%.
I compte, perquè s'acosta un canvi de temps que dispararà el risc d'incendi als dos extrems del país. També al litoral central són zones on precisament ha plogut molt poc aquests últims mesos i els agents rurals alerten que els propers dies poden ser els més complicats de l'estiu. Ho ha explicat al Monarracú l'inspector en cap Toni Mur.
Tant dijous com divendres, inclús dissabte, segurament tindrem que afrontar el pitjor episodi de perill d'incendi de la campanya, per l'entrada d'aquesta tramuntana i aquest mestral que afectaria les terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Empordà, i que coincideix amb les zones on tenim una pluviometria pitjor dels últims mesos.
Martí Oliveres, pinten bastos tant pel que fa a la sequera com al risc d'incendi. Sí que és cert que demà plourà una mica, però no a tot arreu, i a més, com sentíem el vent, complicarà molt la situació.
Sí, entre demà i divendres ens creua un front que portarà més inestabilitat, més moviment, amb una baixada important de les temperatures ja demà al Pirineu, i entre divendres i dissabte aquesta refrescada es notarà a la resta de Catalunya. A més, amb pluges que seran irregulars però que aniran regant aquí i allà una mica per barris, demà Girona, Barcelona, Pirineu, i la matinada, matí de divendres, sobretot la zona del Camp de Tarragona fins al sud de la costa de Barcelona. Per tant, pluja molt benvinguda, però igualment insuficient per revertir la situació actual, i a més, el vent ha de guanyar protagonisme, sobretot coincidint amb divendres i el cap de setmana, als dos extrems del país.
Alerta, doncs, per aquest risc d'incendi, també per la situació de sequera, i una de les conseqüències d'aquesta sequera és que ha caigut en picat la collita de cereal, fins un 70%, segons Asaja. L'Associació Agrària de Joves Agricultors assegura que algunes comarques, com els Vallesos, l'Alt i el Baix Penedès, l'Anoia o la Segarra, no han pogut collir res de res. Diuen que només s'han salvat les collites de les zones que va ploure fins a l'abril, com ara les comarques de Lleida. Més detalls, Cristina Llaurador.
La presidenta del sindicat, Rosa Pruna, assegura que s'haurà de comprar fora pràcticament tot el cereal per fer front als 36 milions de tones que es gasten a l'estat espanyol pel bestiar i les persones.
Farà falta molta importació i això és una cosa molt negativa tant pel sector ramader com pel sector de la ciutadania per l'alimentació humana.
Reclamen que les administracions donin les ajudes que en el seu moment van prometre i demanen a Pedro Sánchez que posi en marxa una assegurança a escala europea per alleujar les pèrdues que es preveuen durant els pròxims anys a causa del canvi climàtic.
La crisi climàtica, també amb aquestes temperatures disparades, també posa en risc el futur del musclo al Delta de l'Ebre. Els musclaires de Bracet de la Comunitat Científica han trobat una solució per mirar de garantir la viabilitat d'un cultiu estratègic a les Terres de l'Ebre malgrat aquestes temperatures. La cria del musclo es portarà a fora de les badies del Delta, on les temperatures són cada estiu més elevades. Des de Tarragona, Esteve Geral, bon dia.
Bon dia. Sí, Xavi, la crisi climàtica amenaça des de fa una colla d'anys el cultiu del musclo del Delta de l'Ebre i des de fa temps que els musclaires, amb l'ajuda dels experts en aqüicultura, busquen solucions. Pels resultats obtinguts fins ara, sembla que han trobat, com deies, una sortida. El musclo es criarà a fora de les badies, on les temperatures de l'aigua són més baixes, o com a mínim no són tan altes, i després es portarà a les badies del Delta de l'Ebre, al Fangà i als Alfacs, com s'ha fet tota la vida per completar el cicle de creixement del mol·lusc. Jesús Gómez és el director d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre.
Perquè entenem que és la millor assegurança que podem fer al cultiu del musclo, al sector del musclo, assegurar-li que tots els anys tindrà cria, perquè és un patir quan acabes la campanya tindré que anar a buscar-ne de fora.
Ara, quan la calor mata les cries, els musclaires del Delta han de comprar la cria fora amb un sobrecost molt difícil de sostenir.
I per cert que avui, 2 d'agost, és el dia en què la humanitat ja ha consumit tots els recursos que el planeta Terra és capaç de generar en un any. Això vol dir que en 7 mesos hem consumit el que hauríem d'haver consumit en 12. O dit d'una altra manera, que amb el ritme que portem ens caldrien dos planetes Terra per satisfer les demandes de la humanitat. Passen gairebé 10 minuts de les dues. També hem de parlar del degoteig d'ofegaments a les platges aquest estiu. Avui han trobat el cos d'un home de 48 anys surant a uns 30 metres de la platja de Gavà. Els serveis mèdics n'han certificat la mort, que és la 19a d'aquest estiu a les platges del país. Marc.
El cos l'han trobat a primera hora del matí, dues noies que feien paddle surf. Les causes de l'ofegament es desconeixen, però sí que s'ha pogut identificar la víctima, un veí de Cornellà de Llobregat, després de trobar les seves pertinences a la sorra, a pocs metres d'on ha aparegut. També aquest matí han hagut de portar a l'hospital un home en estat greu després d'ofegar-se a la platja del Miracle de Tarragona. És la mateixa platja on ahir va morir ofegat un home de 40 anys que intentava rescatar dues persones que tenien problemes per sortir de l'aigua. La víctima és la tercera persona que mor ofegada a la platja del Miracle aquest estiu. Precisament, arran de les últimes morts, l'Ajuntament de Tarragona ha decidit ampliar el servei de socorrisme a totes les platges de la ciutat una hora, fins les 8 del vespre.
I ho dèiem a la portada, una escola de Girona haurà d'aplicar el 25% de castellà en una de les seves aules. És un cas nou, el primer des que el govern va aprovar la llei que eliminava els percentatges a les escoles. Ara el Tribunal Constitucional havia de dir què li semblava aquesta llei, mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esperava per decidir si podia aplicar el 25%. Però el TSJ fa un gir de volant i ara es contradiu, no esperarà més i estima ja la petició d'una família. La mesura, de moment, és cautelar. Ferran Dalmau.
És un cas nou, el primer des del canvi de llei, perquè fins ara només s'havia confirmat el 25% de castellà en les tres escoles on ja s'havia dictaminat aquesta mesura de forma cautelar. Ara qui ho haurà d'aplicar, mentre el Constitucional no ho contradigui, és una aula d'aquesta nova escola afectada a Girona. La nova llei catalana impedeix els percentatges a les escoles, una mesura que el TSJ considera inconstitucional, tot i que fins ara el TSJ havia demanat al Constitucional que es mullés abans de fer res. Deia que no es podia aplicar encara el 25% de castellà, però amb aquesta interlocutòria ara es contradiu. Diu ara, en canvi, el TSJ que el que no poden fer és valorar la situació general de la immersió a Catalunya, però que és molt diferent actuar sobre un cas concret, i és el que ha fet. Aquesta escola de Girona, encara no s'ha sabut quina és, haurà d'impartir en l'aula d'aquest alumne almenys una assignatura troncal més en castellà, més enllà de llengua i literatura castellana.
És una decisió del TSJ que amenaça de complicar una mica més encara les negociacions per la investidura. Sense anar més lluny, Carles Puigdemont ha retret avui per Twitter que demanin xecs en blanc a l'hora que es carreguen consensos socials per mer supremacisme lingüístic. És el que deia Puigdemont a la seva piulada. I aquest matí mateix, a l'altra cara de la moneda, des de Sumar, s'esforçaven per complaure catalans, bascos i gallecs, obrint la porta a parlar precisament català, euskera i gallec al Congrés. Yolanda Díaz planteja reformar el reglament per fer-ho possible. Creu que la proposta podria seduir Esquerra i Junts per Catalunya de cara a les negociacions per la investidura i espera poder convèncer també el PSOE. El Partit Popular, per la seva banda, considera que la proposta de reformar el sistema de finançament que va fer ahir la ministra Montero respon a la debilitat de Pedro Sánchez i a les pressions inacceptables, diuen, dels partits catalans. Més detalls des de Madrid. Roger Perciba, bon dia.
Sí, Yolanda Díaz diu que de cara a la constitució de la mesa del Congrés i per atreure suports a Sánchez seria bo reformar el reglament i permetre que es parli català al Congrés dels Diputats.
¿Por qué no vamos a poder expresarnos en galego, en catalán, no? O en euskera? Yo creo que eso es un modelo que tiene encaje constitucional.
Díaz també admet a Televisió Espanyola que ja està negociant amb els socialistes el programa d'un futur govern de coalició. I el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Miguel Tellado, diu a Onda Cero que la proposta de nou finançament que va fer la ministra Montero demostra la debilitat de Pedro Sánchez.
El Partido Socialista vuelve a las andadas, ¿no? Le han puesto encima de la mesa una propuesta de referéndum ilegal de independencia, le han puesto sobre la mesa una propuesta de amnistía y le han puesto ahora sobre la mesa modificar el modelo de financiación autonómica de forma bilateral.
Tellado, per cert, que per dir que Sánchez és al Marroc de vacances, diu:
tenemos a un presidente del gobierno que se ha ido del país.
I l'acusa de deixadesa de funcions per no admetre la seva derrota electoral.
Gràcies, Roger. Dos minuts i anem a l'atur.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no ho sé. És que m'agafes en plenes segones rebaixes, estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans d'Estyle Outlets.
Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega Passatiempo Semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou Mega Passatiempo Semanal amb La Vanguardia per només un euro.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més?
U. RAC1. Tots som U. RAC1 migdia.
Quart de tres, l'atur puja lleugerament després de 5 mesos a la baixa. El juliol tanca a Catalunya 1.600 persones més apuntades a les oficines de treball respecte del mes de juny. Ara n'hi ha 331.000 que busquen feina. Tot i això, és la xifra més baixa dels últims 15 anys. A principis d'estiu, Sergi Alemany.
Un repunt de la desocupació en plena campanya d'estiu era poc freqüent a Catalunya en un mes de juliol des del 2010. Sí que ho era, en canvi, a la dècada dels 2000. La diferència és que ara hi ha més persones treballant. De fet, tot i aquesta lleugera davallada, l'ocupació continua sent de rècord un mes més, amb 3.750.000 afiliats a la Seguretat Social. Tornant al repunt, el secretari de Treball, Enric Vinaixa, l'atribueix a les vacances d'estiu dels professors.
És un repunt que obeeix a un sector, el sector de l'educació, però en aquesta ocasió he assenyalat que amb menys intensitat. Amb menys intensitat també perquè el món del treball es configura d'una altra manera, les fórmules contractuals s'han formulat d'una altra manera.
I és que de juny a juliol s'ha notat un increment de l'atur de 1.550 persones al sector de l'educació. Així tot, són 500 persones menys que fa un any en aquestes dates. Unes dades de l'atur que, segons el secretari general de la petita i mitjana empresa de Catalunya, Josep Ginesta, són més aviat modestes.
Que no són unes dades especialment bones les que hem conegut avui. I no són dades especialment bones perquè... De fet, és el segon pitjor mes de juliol dels darrers 10 anys en termes de reducció d'atur.
En canvi, al conjunt de l'Estat, l'atur sí que ha caigut el juliol, ho ha fet un lleuger 0,4% respecte al juny. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, es felicita per la dinàmica dels últims mesos.
Después de esos seis meses tan buenos que hemos tenido un julio, razonable, miramos con una cierta perspectiva los siete primeros meses del año, de enero a julio, tenemos los siete mejores meses que nunca ha habido en términos de creación de empleo en España.
Ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
I al juny, els turistes estrangers que van visitar Catalunya van deixar per cap 1.197 euros. Aquesta despesa la van fer amb una estada mitjana de 5 dies.
Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que, si es comparen amb altres territoris, evidencien que el turista internacional fa menys dies d'estada a Catalunya que, per exemple, a Madrid o a les Illes Balears, un dia més, 6, o que a Andalusia i les Canàries, on se'n fan 7, i al País Valencià, on s'hi queden de mitjana 9 dies. Això sí, amb 9 dies al País Valencià, els turistes gasten pràcticament el mateix que en 5 dies a Catalunya. En canvi, on més despeses fa és a Madrid, gairebé 1.800 euros per visitant estranger en 6 dies. Són 600 euros més que Catalunya amb un dia més d'estada. Per cert, que Catalunya ha estat la primera destinació turística de l'Estat de gener a juny, amb gairebé 8 milions de visitants. És un 30% més que les mateixes dates ara fa un any.
I ara que parlem de l'estiu i de les vacances, compte perquè l'operació tornada d'aquest estiu podria ser complicada. Els taxistes amenacen de bloquejar els accessos a Barcelona. El sindicat Elite Taxi convoca protestes entre el divendres 1 i el dilluns 4 de setembre als voltants de l'aeroport, del port i de les principals artèries de la capital catalana.
Una protesta que coincidiria amb el primer cap de setmana després de les vacances d'agost, quan la majoria de gent que haurà estat fora tornarà cap a casa. El portaveu dels taxistes, Tito Álvarez, reclama l'obertura d'una comissió d'investigació al Parlament contra l'entramat, diu, de l'empresa Uber per aturar la vaga.
Són uns temes festius. I després, aquests temes han perdurat per les melodies, que això vol dir que les melodies...
No era Tito Álvarez, evidentment. Tot plegat és la resposta d'Elite Taxi a la multa coneguda ahir de 123.000 euros que l'Autoritat Catalana de la Competència ha imposat a aquesta associació per fer una campanya de boicot a Uber.
Més coses. Dani Alves vol que el seu judici per violació sigui el més aviat possible. Avui el brasiler ha comparegut davant la jutgessa, que li ha comunicat que el processa. L'advocat del brasiler ha explicat que no presentarà recurs precisament per agilitzar tot aquest procés. Recordem que Alves està en presó preventiva des del 20 de gener, acusat de violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Anem cap a la ciutat de la justícia, Joel Penya.
Ha estat una vista que ha durat menys de mitja hora i en sortir l'advocat de l'exjugador del Barça, Cristóbal Martell, ha dit que Alves no està d'acord amb el relat dels fets, però també ha dit que no ho recorreran per agilitzar el judici, que ara queda pendent de que l'Audiència de Barcelona en fixi la data.
Daniel Alves está contrariado con el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. También ha manifestado que no recurrirá en su deseo de agilitzar el procés.
L'advocada de la víctima, però, ha assegurat que Alves no ha verbalitzat que estigui contrariat pel relat. També ha explicat que la vista ha estat un tràmit previ al judici que enfronta l'exfutbolista a fins a 10 anys de presó.
I l'Ajuntament de Barcelona arriba a la conclusió que només es denuncien el 6% de les discriminacions que passen a la ciutat. L'informe de l'Observatori d'aquestes discriminacions recull que durant el 2022 se'n van denunciar 631. Ara bé, és un 20% més que l'any passat. La majoria són per racisme i per LGTBI-fòbia. Més detalls, Adrià de les Heres.
Un de cada tres barcelonins han estat víctimes de la discriminació, però només una petita part ho denuncia. Per això la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Maria Eugènia Gall, reconeix que aquestes xifres de l'informe no representen la realitat de la ciutat.
Les dades de denúncies no són xifres de discriminació real, perquè encara persisteix una elevadíssima infradenúncia. I les xifres són només la punta de l'iceberg. Així doncs, l'augment de denúncies de 2022 no ens parla forçosament que hi hagi més discriminació, sinó que les dades ens indiquen clarament que es denuncia més.
Els que menys denuncien són les persones de més de 65 anys. Des del 2018, el racisme i la LGTBI-fòbia són les principals causes. En tercera posició hi ha les denúncies per salut, que s'han triplicat durant l'últim any. L'administració pública i la policia han estat implicats en més d'un terç dels casos de discriminació.
Passant 21 minuts de les dues, la lentitud del sistema judicial deixa impunes dos conductors que circulaven competint a gran velocitat i que van provocar un accident de trànsit fa 20 anys a Vilanova i la Geltrú. Van deixar ferits de molta gravetat cinc membres d'una mateixa família. El procés judicial ha estat extremadament lent i els delictes han acabat prescrivint. Tampoc està clar si les víctimes cobraran la indemnització, Gemma Carceller.
L'accident el van provocar el 2003. Un cotxe circulava a gran velocitat competint amb un altre vehicle i va investir una parella i els seus tres fills que van quedar ferits greus. El judici pel cas va tardar 15 anys a fer-se i els demandats van presentar un recurs que no es va resoldre fins 4 anys després. Aquest retard en el sistema judicial ha acabat ara amb la prescripció del cas i la impunitat dels acusats. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1 l'advocat de la família Toni Calet.
El sistema té defectes i hi ha gent que es pot aprofitar de tots els defectes dient qualsevol cosa encara que no tingui raó i aquest recurs te l'han de resoldre. No? Òbviament no poden tenir mai raó. Les persones que estan competint fan un accident molt, molt, molt greu, però ells buscaven el defecte del sistema. El perjudici els han creat els mateixos que van dir que si no dicta la sentència tindrien el perjudici de les víctimes. És terrorífic.
La justícia no ha aclarit què passa amb la indemnització a la família que arrossega seqüeles greus. La mare té paràlisi a les extremitats i el pare i un dels fills, la invalidesa permanent.
I els bombers remullaran durant tot el dia les instal·lacions d'una fàbrica de formatges que ha començat aquesta matinada a Palamós, ha començat a cremar aquesta matinada. L'edifici ha quedat molt malmès i no s'hi pot accedir.
L'incendi ha començat a les 3 de la matinada en una fàbrica de formatges de Palamós, al carrer de la Font. La fàbrica ha quedat molt malmès a per dins, ha caigut la coberta i l'accés és insegur. S'hi han desplaçat una vintena de dotacions dels bombers que preveuen quedar-s'hi tot el dia per remullar les runes i evitar que el foc revifiï.
I encara abans dels esports us hem d'explicar que Consum obre un expedient sancionador al Reggaeton Beach Festival. El podria arribar a multar amb fins a 1 milió d'euros. Les raons són la prohibició arbitrària, diuen, d'accedir amb menjar i beguda al recinte, així com els problemes amb el pagament cashless. El Ministeri qüestiona que el festival es quedés part dels diners sobrants de les pulseres i que no es permetés utilitzar l'efectiu. Marc Simón.
Segons Consum, és el primer expedient d'aquest tipus que es fa contra una empresa organitzadora d'esdeveniments i festivals a diversos llocs de l'estat espanyol. I no són els primers, ja que l'Associació de Consumidors Facua també va denunciar la setmana passada el festival per les seves clàusules abusives, com ara fer pagar 25 euros per reaccedir al recinte. D'acord amb les normes del Reggaeton Beach Festival, només es podia entrar amb ampolles d'aigua petites o menjar precintat, però sembla que el festival hauria fet la vista grossa i, pel que fa als pagaments, el Ministeri ho considera una infracció per clàusules abusives, ja que la devolució dels diners incluïa una despesa de gestió d'1,5 euros i, a més, no acceptaven pagar amb efectiu. El Reggaeton Beach Festival es va celebrar a Barcelona el 22 i 23 de juliol i va acollir unes 60.000 persones.
RAC 1 migdia. Amb Xavi Pardo i Oriol Jové.
Falten 5 minuts per arribar a 2:15. El Barça torna aquesta hora cap a casa després d'haver posat punt final a la gira pels Estats Units.
Sí, ho ha fet d'aquesta matinada amb l'últim amistós a Las Vegas, que ha acabat amb victòria contra el Milan per 1-0 amb gol d'Ansu Fati. I en aquest avió, que arribarà al vespre a Barcelona, hi ha Ousmane Dembélé, el gran protagonista dels últims dies, que de manera imminent es convertirà en nou jugador del Paris Saint-Germain. L'entrenador Xavi Hernández ha confirmat decebut, precisament després del partit, que Dembélé fa les maletes.
Em va venir que tenia una proposta del París, que vol marxar, que ha parlat amb Luis Enrique, que ha parlat amb Nasser, que ha parlat amb la gent de París i que té una proposta que nosaltres no podem igualar. Li vaig preguntar el per què, el motiu. No me'l va saber dir realment, però bueno, està clar que és un tema seu, personal, no? Al final suposo que ell donarà les explicacions i com em sento jo al final no és lo important. Decepcionat? Sí, potser sí. Potser sí, però lo important és que el jugador ha sigut clar, que ens ha dit que vol marxar, per tant, desitjar-li sort.
Dembélé marxarà del Barça a canvi de 50 milions d'euros i ara el que caldrà veure és quants d'aquests diners van a parar a les butxaques ja de per si prou foradades del club. El Barça no ha pogut triar i per contracte s'ha vist obligat a vendre el jugador. Enviada especial de RAC1 a Las Vegas, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, el desenllaç d'aquesta pel·lícula remunta l'any passat. Era impossible arribar a un acord de renovació que fos satisfactori per les dues parts i l'única via que van trobar el Barça va ser compensar la diferència de sou entre el que els agents demanaven i el que podien oferir, fent-li un contracte curt fins al 2024 que inclogués la garantia de sortir fàcilment al cap d'un any. Es va acordar que tenia fins al 31 de juliol d'aquest any per presentar una oferta per una quantitat mínima de 50 milions d'euros per sortir. Si arribava una oferta així, estaven obligats a negociar. Es tracta d'una transferència obligatòria i si no la compleixes, tens penalització. Xavi coneixia aquesta clàusula de sortida, però no s'esperava que l'executés.
Sabíem que hi havia una possibilitat de que algun equip pagués la clàusula, no? Bé, jo veia tant el Félix Ousmane que no m'ho esperava, però és així, és el mercat i ho hem d'acceptar, res més. La vida continua, el Barça segueix i els futbolistes que no volen estar al Barça, doncs els hem de deixar marxar, està clar.
Aquests 50 milions els cobrarà inicialment el Barça, però hi ha una part estipulada que ha d'anar a parar en mans dels agents de Dembélé. És un percentatge elevat, els 25 milions que hem anat parlant. Però atenció, aquest percentatge està subjecte a uns condicionants, a uns termes que el Barça considera i interpreta que no s'han donat. Aquí s'obre una discussió jurídica que està en mans dels advocats del Barça i no està clar, diuen fons del club blaugrana, quins diners es quedaran a les arques del club i quins es quedaran als agents del jugador. Davant de la sortida de Dembélé, Xavi subratlla encara més la necessitat de reforçar-se.
Sabíamos, al final teníamos un escenario preparado para esta posible baja de Ousmane, ¿no? Esta posible cláusula y ahora nos tenemos que reforzar, ya lo dije en el último partido y nos tenemos que reforzar. La baja de Ousmane, en mi opinió, no es debilita, sí.
També és important l'espai salarial que genera Dembélé amb la seva sortida. Com que és un dels contractes més alts de la plantilla, es podrà utilitzar un 60% de l'estalvi que generi per inscriure nous salaris. Tot i així, Xavi no descarta que marxin altres davanters com Abde o Ferran Torres.
Al marge de Xavi, després de la victòria contra el Milan, també s'ha pronunciat la plantilla sobre aquesta sortida de Dembélé i una mica ho ha fet en la línia de l'entrenador, amb aquest sentiment de tristor i d'un punt de sorpresa.
El capità Sergi Roberto, com Xavi, també parla de decepció.
Cuando quieres a una persona y quieres que esté contigo, pues al final te sabe un poco mal pues que decida otra opción, pero al final es un trabajo, cada uno pues decide lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia, las razones tendrá, los motivos tendrá, al final aquí se lo hemos dado todo y él sabe que era un jugador muy importante para nosotros y bueno, nos hubiera gustado que se hubiera quedado.
Un Sergi Roberto que també ha intentat convèncer el perquè es quedés amb unes converses poc fructíferes.
Sí, 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 pero bueno, tampoco es un jugador que hable mucho, pero bueno, al final ya te digo, estábamos todos leyendo que seguramente se iba, pero bueno, nosotros tampoco sabíamos al 100% la decisión que había tomado, pero bueno, este equipo podrá con esto y con lo que se le ponga por delante, así que tenemos un grandísimo equipo y hay que pelear para todo.
Dembélé no ha jugat ni un minut a Las Vegas, fora de la convocatòria i mantenint-se en un pla discret i silenciós.
De fet, ha vist el partit des de la graderia, en caputx, al costat de Kessié i de Gavi, i de fet, quan Ansu Fati ha marcat l'únic gol del partit, l'ha anat a abraçar, com a prova que al final també doncs, Dembélé era un jugador estimat dins el vestidor. Tot plegat, ara ho dèiem, els jugadors ja tornen cap a Barcelona abans de separar els seus camins, el de Barça i el de Dembélé, després d'una gira que ha tingut de tot, des de la gastroenteritis que va obligar a suspendre el partit contra la Juventus, fins a l'endarreriment pel trànsit el dia de l'Arsenal, la intensitat, la gespa, les molèsties, el 3-0 contra el Madrid, una rebuda amb tempesta de sorra a Las Vegas, i per acabar doncs aquest 1-0 contra el Madrid, que tanca el periple pels Estats Units amb un balanç de dues victòries i una derrota, i amb Xavi satisfet pel rendiment de l'equip.
El millor a Las Vegas ha estat Ansu Fati, que amb la seva entrada ha empès els seus companys a donar una millor versió i ha obtingut el premi del gol al minut 55, sent escollit el Man of the Match. Tot i l'espessor en molts trams del partit, Xavi l'ha considerat el millor dels tres amistosos de la gira.
El de hoy creo que ha sido el mejor partido de la gira, ¿no? El equipo se ha sentido cómodo, hemos jugado bien, hemos entendido cómo atacar, hemos defendido muy bien. Bueno, creo que hemos ganado a un gran equipo, pero creo que se ha visto hoy un gran Barça. Así como el día del Madrid fue un partido más parejo y el resultado ya dije que fue engañoso, hoy creo que hemos ganado bien, de manera solvente, diria.
També ha destacat especialment la solidesa d'Oriol Romeu, una de les millors notícies de la gira. Xavi creu que pot ser un bon substitut de Busquets.
I ho serà, jo estic convençut. De fet, jo crec que vaig ser la persona que vaig insistir més, perquè el conec bé, l'he analitzat molt bé, és una persona perfeccionista, vol millorar, té bona predisposició i rendeix tant en atac com en defensa, ens dona molt, ja s'ha vist en aquests partits, no? Guanya duels, capacitat de lideratge, comunica bé, jo estic encantat amb l'Oriol, per tant, per mi és un gran fitxatge.
Gavi, inèdit a la gira per molèsties a l'esquena, estarà a punt pel Gamper. L'equip aterrarà al Prat a 8:45 del vespre.
Gràcies, Marta, també per tota la feina d'aquests dies als Estats Units. I encara sobre aquest últim partit de la gira, el col·laborador de RAC1, Àlex Delmas, destaca quins són els tres aspectes més positius, les tres claus que deixen aquesta última victòria contra el Milan.
1. El joc de l'equip.
El Barça fa el partit més estable de tots els tres de la gira. No va tenir moments tan brillants com el dia del Madrid, on sí hi ha moments que el Barça està bé, especialment al principi de les dues parts, però sí que va tenir un partit de molta continuïtat, molta superioritat, molta estabilitat i molt controlat. El Barça torna jugant 4-3-3 i en cap moment se li descontrola el partit com el dia de l'Arsenal. Acaba amb un 62% de possessió, jugant a camp contrari molts moments de partit, amb 18 xuts, amb 4 a porteria, només ho tradueix en un gol, però la sensació de superioritat i d'estabilitat és molt alta. Torna a guanyar un partit davant d'un rival de prestigi, i ja en van dos després del Madrid, i torna a deixar porteria 0. Per tant, em sembla que això és molt important abans d'afrontar un últim compromís, com és el Gamper, i després ja la Lliga.
2. Ansu Fati.
Amb la sortida de Dembélé hi ha jugadors que han d'aixecar la mà i dir que volen ser importants i fer un pas endavant, i Ansu ho va fer, sens dubte. Ja el vaig veure al partit de l'Arsenal amb un punt d'electricitat elevat, amb un punt d'electricitat superior al que li vam veure la temporada passada. Ahir ho va tornar a demostrar, se'l va veure encara més, amb confiança, amb ganes de ser important, amb ganes de ser transcendental. Acaba fent el gol que dona la victòria, que això sempre és important, en una maniobra que és molt seva, d'encarar, d'aguantar, d'anar cap a dins i traient-se un gran xut creuat que va per l'escaire del rival, i després està a punt de marcar una altra vegada en una cavalcada de Balde. Per tant, em sembla que són molt bones notícies per al Barça, i si Ansu pot mantenir, sobretot, aquesta espurna, aquesta electricitat que el fa un pèl diferent, serà un guany enorme per l'equip.
3. Els minuts de Lamine Yamal i Mika Fey.
Lamine ja sabem que és un jugador diferent i ho va tornar a demostrar, capacitat per fer aquesta última passada de 1 contra 1, fa un parell de jugades on ell se'n va i demostra que tot i la seva joventut és un jugador molt, molt especial, i que si té minuts els aprofitarà, cal cuidar-lo, però és un jugador per jugar a la part alta d'aquest quadrat, també com a extrem en banda dreta, de fet és on juga ahir, la seva posició més habitual, i torna a deixar espurnes de gran jugador. I Mikael Fey va jugar pocs minuts, però amb les poques ocasions que va entrar en contacte amb la pilota demostra ser un central, no només en potència, que això per les seves característiques físiques ja ho podíem imaginar, sinó un central amb bon peu per la sortida, fa un parell de passades filtrades d'aquestes que superen línia, i per tant, bé, doncs caldrà estar atents a la seva evolució.
RAC 1 migdia.
4 minuts per sobre de 2:45, doncs tancada la gira, el proper partit del Barça ja serà el trofeu Joan Gamper dimarts vinent, dia 8, a les 8 contra el Tottenham, el primer partit dels tots els que l'equip jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc aquesta temporada. Per cert, encara dos apunts més relacionats amb el futur del Barça, més que no pas amb el present. D'una banda, aquesta matinada Vitor Roque ha començat la fase final de la Copa Libertadores amb el Paranaense i, tot i que ha donat una assistència de gol, el seu equip ha perdut el partit d'anada dels vuitens de final contra el Bolívar. I de l'altra, el lateral dret Julián Araujo ha estat presentat ja fa una estona com a nou jugador de la Unió Deportiva Las Palmas, on jugarà cedit aquesta temporada a les ordres de García Pimienta. Araujo diu que sap que Xavi té present que està en les millors mans a Las Palmas.
El modelo del juego es parecido a Barça, es donde puedo crecer. Yo hablé con Xavi y esta era la mejor opción. Me dijo que el técnico le gusta jugar, le gusta tener el balón, le gusta jugar con los laterales y pues yo estuve convencido que este era el lugar.
A Las Palmas, Araujo, i coincidirà amb altres exblaugranes com Munir, Sandro o Marc Cardona. I del futur anem al passat blaugrana, perquè Jordi Alba ja ha estat presentat com a nou jugador de l'Inter Miami. Va ser ahir a la tarda, Jordi Alba, que ja s'ha afegit a Messi i Sergio Busquets, i assegura Marc Brau que hi ha anat per no haver d'enfrontar-se al Barça.
Sí, bon dia, Oriol. Quan es va anunciar el fitxatge per part de l'Inter de Miami, ja va dir que no seria un dels anomenats jugadors franquícies, a dir que no seria un dels jugadors sense sostre salarial, com són Messi, Busquets i Josep Martínez. Per això Jordi Alba reconeixia que, més enllà del tema econòmic, sobretot ha prioritzat que no es veia competint contra el que ha estat el seu equip els últims 11 anys. Són declaracions a Mundo Deportivo.
También una de las cosas, pensándolo bien, y también tenía cosas por en España y fuera de España, por Europa, también el ponerme otra camiseta y tener la oportunidad o la posibilidad de jugar contra el Barcelona, no lo veía, sinceramente.
Alba també ha mostrat la seva satisfacció per tornar a compartir vestidor amb Messi, de qui ha dit que ha estat la clau de tots els números individuals que ha assolit el Barça, també per tornar a jugar amb Sergio Busquets i també per ser entrenat pel Tata.
Sí, muy contento, ¿no?, de reunirme con tanto con Leo como con Busi aquí en el Inter de Miami. También tenemos la suerte de que el míster, el Tata, pues nos conoce del pasado y bueno, sabemos la exigencia que vamos a tener aquí.
Tot plegat a la prèvia del partit entre l'Inter de Miami i l'Orlando City, que es disputarà avui al Drive Pink Stadium de Miami, duel corresponent a la Leagues Cup, eliminatòria, partit únic de 16ens de final. Per cert, Oriol Alba ha dit que està disponible per jugar, tot i haver fet només 3 entrenaments amb els companys.
Aquesta matinada, doncs, que ja ens podria arribar aquesta imatge dels Estats Units amb Messi, Busquets i Jordi Alba, és a dir, el segon, el tercer i el novè jugador amb més partits de tota la història del Barça, jugant plegats amb una samarreta que no és la blaugrana. Això serà les 2:30 abans. Tancarà la gira al Real Madrid. Els blancs, que de fet juguen molt a prop de Miami, al mateix estat de Florida, però a la ciutat d'Orlando, i s'enfronten a la Juventus. Gemma Montero.
És el darrer partit que disputarà el club blanc abans que comenci la Lliga 2023-2024 i just després de perdre per 3-0 el clàssic davant el Barça. Els altres dos partits dels blancs van acabar amb victòria contra el Milan i el Manchester United. Els de Carlo Ancelotti s'enfronten a la Juve, rival en dues ocasions als últims estius. De fet, fa només un any els blancs van guanyar per 2-0 a l'últim partit entre els dos equips. Una Juventus que disputa avui el segon partit de pretemporada, només n'ha jugat i guanyat un, el Milan, a la tanda de penals. El primer, recordem, havia de ser contra el Barça i es va suspendre pel virus estomacal que van tenir els jugadors blaugranes. En qualsevol cas, serà l'últim test dels madridistes i un dels temes sobre la taula és com afecta el sistema de joc a Vinícius.
Personalment, al jugador li gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, ma por dentro puede marcar goles. Y nuestro partido, Vini lo ha hecho muy bien contra Milan, lo ha hecho muy bien contra lo United. Puede ser que podía tener un poco más de acierto en el partido contra Barcelona, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor.
Aquesta matinada, doncs, a 2:15, Real Madrid-Juventus, Carlo Ancelotti no podrà comptar amb Arda Güler per aquesta lesió al menisc intern del genoll dret, ni Ferran Mendy, que també està lesionat. Güler, segons el diari AS, ha optat, finalment, per un tractament conservador que el farà ser baixa durant 2 o 3 mesos i després caldrà valorar si ha de passar o no pel quiròfan.
Doncs Arda Güler, que segons el que li passi, els metges doncs decidiran si s'ha d'operar o no. I així és com funciona Legalitas, perquè si els centres mèdics et deriven a un especialista en funció del que et passa, Legalitas també. I després de revisar la teva consulta, et passen amb un advocat expert en el teu cas, sigui laboralista, fiscalista o del tipus que sigui. I a més ho fan per telèfon o per internet. Fes-te ara de Legalitas trucant al 900-100-608. I a 20 minuts per les 3, marxem cap a l'altra punta del món, a Singapur, on s'està jugant un partidàs de pretemporada entre el Bayern de Múnich i el Liverpool, Joan Mercader.
Sí, ara mateix amb el resultat de 2-2, al minut 50, 5 minuts de la segona meitat, el Liverpool que s'ha avançat amb el gol matiner de Gapco, al minut 2 de partit, Van Dijk amb el 28 ha posat més diferència al marcador, en la que ha estat l'estrena golejadora del central com a primer capità de l'equip anglès. A la mitja hora de joc, Gnabry ha retallat distàncies i l'Héroe Sané, una mica abans del descans, ha igualat el partit. El Liverpool, que buscarà mantenir-se invicta en aquesta pretemporada, ja que porten 2 victòries i un empat, el Bayern sí que ha perdut, va ser contra el Manchester City.
I qui també juga avui a casa nostra és el Girona. De fet, no ho fa a casa nostra perquè ho fa a Itàlia contra el campió d'aquest país, el Nàpols, Marina Garrido, a 6:45 de la tarda.
Sí, a Castel di Sangro, una localitat a 1 hora i mitja per carretera de Nàpols. És la cita més exigent de la pretemporada pels de Mitchell i té un precedent molt recent, concretament la pretemporada passada al mateix estadi i que en aquell cas va acabar amb victòria napolitana per 3-1. El Girona ha viatjat aquest matí cap a terres italianes amb 21 futbolistes. Mitchell, però, no podrà comptar encara amb Pablo Torre, que continua recuperant-se del cop al genoll. Tampoc hi van, per problemes físics, Valeri, Borja García i Juanpe, a part dels lesionats Ibrahim Akebe, Santi Bueno i Toni Villa. Després de l'amistós d'avui, el Girona encara en jugarà 2 més abans que arrenqui la Lliga, tots dos aquest cap de setmana. Un serà dissabte, finalment contra l'Andorra, a porta tancada. Recordem que el rival principalment era l'Osca inicialment, però es va haver de suspendre per les nombroses baixes que té l'equip aragonès, i el substitut ha estat el conjunt andorrà. Ja diumenge disputaran l'últim test de pretemporada en el marc del trofeu Costa Brava a Montilivi contra la Lazio de l'exgironí Tati Castellanos. Fins ara acumulen 3 victòries i un empat.
Doncs Nàpols-Girona aquesta tarda sense Pablo Torre, i pel que fa a la resta d'amistosos, doncs també tenim un Granada-Getafe a 8:15. I ja de matinada, altres duels interessants. A banda del Madrid i de l'Inter Miami, també tenim un Atlètic de Madrid-Real Societat a les 3, un Sevilla-Betis a les 5, tots 2 partits a l'estranger, i també un Chelsea-Borussia Dortmund a 2:15. Dels amistosos passem a l'actualitat del mercat, perquè l'Espanyol continua esperant que Martin Braithwaite presenti una oferta formal per marxar. El davanter danès es va reunir ahir amb Mao Ye, el CEO del club, per parlar del futur, i segons ha pogut saber RAC1, Braithwaite ja li ha traslladat que està desmotivat i que no vol jugar a segona divisió. Per ara, però, com diem, no hi ha cap oferta i només han arribat interessos d'equips estrangers disposats a pagar un petit traspàs d'un 1 milió d'euros aproximadament. Mentrestant, el grup continua treballant, i el màxim golejador d'aquesta pretemporada, Rubén Sánchez, amb 2 gols en 3 partits, ha dit que ells fan pinya pensant ja en la temporada.
El equipo está unido, está junto, está fuerte, y nada, pasito a pasito vamos asimilando lo que nos explica el míster y poniéndolo en concepto en el juego. El míster sobre todo nos exige mucha intensidad con balón y sin balón. Cada partido es un mundo en esta categoría y nos estamos poniendo en práctica para ello.
Rubén Sánchez ha recordat, per cert, que no li ve de nou això de fer gols, perquè de més jove ja jugava d'extrem i ha estat aquí on l'han anat reconvertint a lateral. L'Espanyol juga un últim amistós dissabte contra l'Utrecht abans del debut a la Lliga contra l'Albacete. Per cert, Domingo Catoira, director esportiu dels Blanquiblaus, aquesta passada temporada Aquest matí hem sabut que ha fitxat pel Valladolid. Serà, per tant, l'encarregat de configurar la plantilla d'un equip que, com l'Espanyol, buscarà el retorn a primera divisió. A banda d'aquest moviment, hem de destacar algun altre, Joan?
Doncs sí, perquè André Silva reforça l'atac de la Real Societat de cara a la temporada vinent. El portuguès arriba cedit per una temporada de Leipzig, un dia que també ha estat presentat amb l'Alavés l'exmadridista Antonio Blanco. Des d'Anglaterra donen per fet que el català David Raya, porter, que va passar per la baseta del Cornellà, ja hauria acordat altres pales amb l'Arsenal. A França, el Mónaco ha fitxat a Mohamed Salisu, exjugador del Valladolid, per reforçar la seva defensa, i ja és oficial que Sadio Mané jugarà a l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Signa per 3 temporades i cobrarà, atenció, 33 milions d'euros per cadascuna d'elles.
Pràcticament 3:45, moment de treure el cap per Austràlia i Nova Zelanda, perquè avui s'han tancat els grups F i G del Mundial, que han deixat 4 seleccions més classificades pels vuitens de final i alguna sorpresa, com ara l'eliminació del Brasil. De seguida ho repassem, però abans, Oriol Alsina, la selecció espanyola continua preparant el seu partit precisament de vuitens, que jugarà dissabte, i ho fa amb alguns dubtes.
Sí, Oriol, Espanya s'ha entrenat aquest matí a Wellington sense la capitana Ivan Andrés, amb modèsties al soli. Després de ser escombrades pel Japó, Espanya encara el partit de vuitens contra la Suïssa de la blaugrana Txernogorchevich amb aquest 4-0 que ha fet molt i molt de mal, que va despertar, entre altres coses, els fantasmes entorn a la figura de Jorge Vilda i del serial de les 15. Doncs bé, respecte a això, l'exjugadora del Barça, Jenny Hermoso, ja ha dit la seva. I atenció, perquè ha assegurat que hi ha gent que s'alegra dels mals resultats d'Espanya.
Hay gente que seguramente que se alegre de no los buenos resultados, así que yo a toda esa gente le digo que si no sigue en el barco de, no quiere seguir en el barco de España, que se baje, que a nosotras solo lo que nos conviene y nos viene es el apoyo de toda la gente que siga en España y...
La futbolista del Barça, Ona Batlle, també ha estat prou contundent i ha afirmat que qui vulgui, que porti, i qui no, doncs que s'aparti. Bé, en qualsevol cas, demà faran un últim entrenament i dimecres viatjaran a Auckland per disputar el partit que es disputarà a l'Eden Park aquest dissabte 5 d'agost a les 7 del matí, hora catalana.
Espanya-Suïssa, que de fet serà el primer partit d'aquests vuitens de final, però això sí, abans s'ha d'acabar de tancar la fase de grups i ho farà demà. Aquest matí ja ens ha deixat la classificació de 4 seleccions més, les del grup F i G, que són Suècia, Sud-àfrica, França i Jamaica.
Comencem pel grup F, on Suècia, que ja estava classificada, ha guanyat per 0-2 a l'Argentina. I, per cert, la futbolista del Barça, Fridolina Rolfo, no hi ha participat. Suècia jugarà el bitllet a quarts contra la vigent campiona del món, Estats Units. Argentina, per la seva banda, ha quedat eliminada i Estefania Banini ha dit adeu a la selecció. En l'altre partit del grup, l'actual campiona d'Àfrica, Sud-àfrica, ha donat la sorpresa guanyant a Itàlia per 3-2 i classificant-se així a vuitens de final per primera vegada en la seva història, on s'enfrontarà ara a Països Baixos. Amb aquest resultat, l'Itàlia, de la blaugrana de només 16 anys, Giulia Dragoni, queda eliminada del Mundial. I en l'altre grup, el G, victòria de França per 3-6 sobre Panamà, que s'ha avançat amb un autèntic golaç de falta de Cox. Les franceses passen com a primeres de grup i esperen rival al grup H, que es resol demà. La gran campanada s'ha produït en el Jamaica 0, Brasil 0. L'empat a 0 classifica la selecció de Jamaica vuitens amb una gesta històrica que deixa la canarinha de la blaugrana Geise a les portes dels vuitens. Amb 6 mundials a les seves esquenes, Marta Vieira avui ha disputat el seu últim partit en un mundial.
Doncs una llegenda del futbol que plega després d'aquesta eliminació inesperada del Brasil, que n'hauria tingut prou marcant-li un gol a Jamaica, però que no ho ha aconseguit. I per tancar l'actualitat, pel que fa al futbol, repassem alguns apunts més amb protagonisme pel seleccionador masculí de l'Argentina, Lionel Scaloni.
Sí, amb una anècdota curiosa, i és que l'actual seleccionador argentí i jugador del Deportivo de la Coruña durant gairebé una dècada, Lionel Scaloni, ha estat l'encarregat de fer el pregó de les festes de la Coruña, i en el moment de la seva presentació, l'alcaldessa Inés Rey, dirigint-se des del balcó de l'Ajuntament a centenars de persones, ha tingut aquest lapsus.
Este pregón multitudinario con que a Coruña recibe a un dos seus símbolos, a un coruñés máis, a un coruñés de Argentina como Lionel Messi, Lionel Scaloni.
Més coses. L'exjugador del Real Madrid, Marcelo, ha estat notícia aquesta matinada després de fer una brutal entrada que ha doblegat completament la cama de Luciano Sánchez de l'Argentinos Juniors. El vídeo de l'acció, molt impactant, està corrent per les xarxes, on el mateix Marcelo ha demanat disculpes i una ràpida recuperació al seu company d'aprovació. I avui tenim més partits de la segona fase de classificació de Champions i de Conference League a partir de les 4 de la tarda.
Més enllà del futbol, pel que fa al bàsquet, el fitxatge de Billy Hernán Gómez pel Barça continua tocant-li el voraviu al Madrid, que tenia l'opció de repescar-lo i no ho va voler fer. El base de l'equip blanc, el català Sergio Llull, ha lamentat que Billy jugui al Palau la temporada vinent i no pas al Withing Center. Pol Rodríguez.
Els dos es troben concentrats amb Espanya de cara a la preparació del Mundial. Llull reconeix en una entrevista al diari AS que han fet bromes sobre el tema i que el fitxatge del seu excompany i amic pel Barça és una pena, perquè l'equip blaugrana és el màxim rival. També, però, ha lloat la feina de Juan Carlos Navarro en la confecció del nou Barça. Diu que estan construint un bloc de jugadors nacionals molt interessant. Un d'ells és precisament Joel Parra, qui també està concentrat amb la selecció espanyola. Parra confia, de fet, en ser un dels 12 que jugui al Mundial a partir del 25 d'agost.
Bueno, creo que España al final tiene grandísimos jugadores, ¿no? Y creo que todos estamos dando un máximo para intentar entrar en esos 12, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un tema más de Sergio y del cuerpo técnico, ¿no? De decidir los 12, los 12 que puedan ayudar a llegar al Mundial y dar el máximo, ¿no? Pero creo que todos estamos trabajando durísimos para intentar tener esa plaza.
Espanya jugarà aquest divendres el primer amistós contra Venezuela al Wizzing Center de Madrid. Avui ja comencen els amistosos internacionals de preparació amb una Eslovènia-Grècia. El capità eslové és l'estrella dels Mavericks, Luka Doncic. A Grècia, l'absència més destacada és la de Giannis Antetokounmpo, qui encara no ha decidit si disputarà el Mundial.
I més enllà de les seleccions, pel que fa als clubs, el moviment més destacat de les últimes hores l'hem tingut a Manresa. L'equip del Bages ja té el primer fitxatge de l'estiu i és el base Brandon Taylor.
Sí, el mercat manresà s'ha mogut una mica més tard, a diferència de la majoria de rivals. A l'ACB, Brandon Taylor és un jugador de 29 anys i 1,78 m d'alçada. Com a dada curiosa, és ara mateix el jugador més baixet de tota la Lliga ACB. Arriba procedent dels Ningbo Rockets de la Xina i té experiència en diverses lligues europees, a Itàlia, França, Hongria i Romania. Els tècnics el destaquen com un base anotador, director de joc i amb capacitat de jugar a un ritme alt. És el primer reforç dels manresans. Abans, el club s'havia centrat a renovar tres peces importants, el capità Guillem Jou i els interiors Devin Robinson i Martínez Geben. Ara mateix el tècnic Pedro Martínez té 9 jugadors amb contracte i ja va anunciar que volia una plantilla de 12. Per tant, la previsió són 3 reforços més amb la intenció que siguin un exterior i 2 interiors.
Les seccions del Barça que van tornant a la feina. El bàsquet encara li queden uns dies, això sí, però avui sí que ha començat la pretemporada l'equip de futbol sala, que després de passar les proves mèdiques se'n va ja aquesta tarda cap a Andorra.
Els de Jesús Velasco s'entrenaran en canvi. A partir de demà faran dobles sessions diàries amb gimnàs, entrenaments a pista i curses per la muntanya. L'expedició del Barça compta amb 12 jugadors del primer equip, entre ells Eric Mendonça, de moment l'únic fitxatge per aquesta temporada. Del Barça Atlètic viatgen 4 jugadors, Harrison, Puigbert, Aniol i el porter Martí. La gran absència és la del capità Sergio Lozano, que es queda a Barcelona recuperant-se de la lesió al genoll. El brasiler Ferrau, una de les grans estrelles de l'equip, té molt clar quin és l'objectiu de la temporada, la Champions.
Este equipo ya ha demostrado que está hecho para ganar. Sí que el año pasado se nos ha escapado la Champions. Seguro que esta es nuestra prioridad, que no se nos vuelva a pasar. Pero bueno, tenemos muchas cosas bonitas por delante y no tengo dudas que este equipo dará la cara para que podamos hacer un buen año.
El dilluns 7 d'agost l'equip seguirà preparant-se a Barcelona per encarar l'inici de la Lliga el mes de setembre.
L'altre equip català de la Lliga, precisament de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, ja va tornar a la feina fa uns dies i, de fet, acaba de venir, de tornar, precisament, d'una estada de 4 dies a Andorra. De moment, l'Indústria té 3 cares noves, el porter Àlex Lluc, fins ara al Barça, el també exblaugrana Marc Tolrà i el japonès d'origen brasiler Antonio Hirata. Un dels veterans, el capità Sebas Corso, espera que la Lliga, l'equip pugui aspirar al playoff pel títol i arribar lluny en les competicions del CAO.
Siempre, cada vez que comienza una temporada, hablamos de los objetivos y este año el objetivo es mejorar lo hecho la temporada anterior. Así que nada, tenemos 4 competiciones y intentaremos mejorar a las 4.
La primera de les quatre competicions serà la Copa Catalunya a finals d'agost. Abans, però, jugaran uns quants amistosos de pretemporada. I abans d'obrir l'agenda cultural, algun apunt més, començant pel tennis, perquè aquesta hora, 7 minuts per les 3, Gemma, estem pendents del partit d'Albert Ramos, que busca l'accés als quarts de final del torneig ATP 250 de Kitzbühel.
Ramos, que ha de jugar contra l'argentí Pedro Cachín, aquests vuitens de final del torneig. De moment, Roberto Carballés ha perdut davant un altre argentí, Sebastián Báez, per 6-1 i 6-2. Àlex Rins ocuparà el lloc de l'italià Franco Morbidelli a Yamaha la temporada vinent. Rins serà el company de Quartararo al pròxim Mundial de MotoGP. El president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, ha concedit una plaça als Jocs Olímpics de París a l'esgrimista ucraïnesa, que va quedar desqualificada del Mundial de Milà perquè es va negar a saludar la seva rival russa fa pocs dies. Bach ha dit que faran una excepció única. I el francès Pavel Sivakov s'ha convertit en un nou reforç de l'UAE Team Emirates com a part d'un acord de 3 anys que el vincula amb el nou equip fins a finals del 2026.
Dos minuts i tornem.
Sigueu on sigueu, feu estiu amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som un.
Avi, em fa mal el cap. Tens cap solució?
Ui, tant! El dolor lleu i moderat? Pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
RAC, RAC. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El dijous 3 d'agost a les 7 del matí, al món a RAC1, amb Sergi Embúdio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic Priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embúdio en directe a la ruta d'estiu. El dijous 3 d'agost, de 7 a 12, des de Falset.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som un.
Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Minuts per les 3, encetem l'agenda cultural amb cinema perquè avui es dona el tret de sortida al Festival de Locarno a Suïssa, una edició que té molta presència catalana. S'hi presenten 3 pel·lícules i un curtmetratge fets a casa. L'estrena més destacada és La imatge permanent de Laura Ferrés, que competirà per aconseguir el Lleopard d'Or, el guardó més preuat del certamen. Més detalls, Marc Simón.
Els altres films que s'hi presenten són la pel·lícula de ficció rodada entre el País Basc i Catalunya, Negu Urbilac, del col·lectiu Negu, Temps Futurs, de Víctor Checa, i el curtmetratge de Imperio, de Sandro Novelli. El Festival de Locarno s'allargarà fins al 12 d'agost i, a més, no ha quedat al marge de la vaga d'actors de Hollywood. Per exemple, l'actor anglès Riz Ahmed ja ha cancel·lat la seva presència al festival.
I posem música. Aquest matí al món a RAC1 s'han anunciat les artistes que protagonitzaran El ritme de la nit, la festa de RAC 105, al Festival Sons del Món d'aquest divendres. Són la Marianne de Cal i l'Eva Martí, que són les veus d'himnes com Flying Free. Fly on the wings of love. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. La Marianna Cal i l'Eva Martí creuen que tot aquest temps han estat persones desconegudes, però que ara és el seu moment, el moment de donar-se a conèixer. També han revelat al món quina creuen que és la clau de l'èxit perquè aquestes cançons segueixin tancant les discoteques.
Són uns temes festius.
Sí.
I després, aquests temes han perdurat per les melodies, que això vol dir que les melodies eren maques. I no és aquest xumba-xumba cutre. No, no, perquè aquí, aquí a darrere no som cutres, eh? I han perdurat, jo crec que per una cosa, perquè la gent ens havia de conèixer.
Això serà el Festival Sons del Món de Roses, que, per cert, es queda sense Rafael. El cantant havia d'actuar-hi dilluns que ve, però ha anunciat a Instagram que té una inflamació a les vies respiratòries i que no podrà cantar. L'artista ha explicat que s'ha enviat un correu a les persones afectades amb tota la informació. I seguim a la Costa Brava. Avui, Simple i Red toca el Festival de Cap Roig. El grup britànic és un dels plats forts d'aquesta edició, que compta amb més de 60 milions d'àlbums venuts arreu del món. Mentrestant, al Festival Terra Mar de Sitges, avui, Zaz. La cantant hi presenta el seu últim treball, Issa. El concert començarà a les 10 de la nit, encara queden entrades disponibles. I el Festival Castell de Peralada, a l'Empordà, avui, homenatge a la soprano catalana Victoria de Los Ángeles. Homenatge que coincideix amb el centenari del naixement i que anirà a càrrec de la cantant Núria Rial i del pianista Rubén Fernández Aguirre.